La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, oients fidels de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los en la sintonia de Radio Estel. Ens disposem a escoltar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el tercer de Pasqua, i a comentar-les amb la periodista de la web Aleteia, Patricia Navas, i amb el rector de diversos pobles de l'Alt Urgell, de Gósol, el Berguedà, i jutge diocesà del Bisbat d'Urgell, mossèn Pau Bellido. Saludem a tots dos. Patricia Navas, bon dia.
Bon dia.
Bon dia també, mossèn Pau Bellido.
Bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Oh, ben contents.
Tenim feina. Anem a començar.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol 5è.
En aquells dies, els apòstols comparegueren davant el Sanedrí i el gran sacerdot comença així el seu interrogatori. Us van prohibir severament d'ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d'aquest home. Pere i els apòstols contestaren: obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbol. La dreta de Déu l'ha enaltit com a capdavanter i salvador per concedir al poble d'Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis i n'és també testimoni l'Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l'obeeixen. Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús i els deixaren anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del Sanedrí contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.
Primera persecució de cristians ordenada pel gran sacerdot i el Sanedrí, el tribunal jueu, que temien el poble favorable als apòstols. Quines escenes es devien donar en aquella situació que vivien,
Sí, i és curiós, com, i també passa ara, fixeu-vos, no importa el que tu fas o dius, sinó el que diuen que tu has fet o has dit. I això és el que cala moltes vegades en les persones. Moltes vegades la teva intenció no es té en compte, sinó el que la gent diu que tu has fet o has dit. I mireu que cara més dura tenen el gran sacerdot i aquests, perquè diu: voleu fer-nos culpable de la mort, de la sang d'aquest home. Clar que ho són, de culpables. Però ells diuen que no. Clar que ho són, i Sant Pere ho diu. Aquest que vosaltres heu matat, aquest que vosaltres va voler penjar d'un patíbul. També... Veieu com es van excusant, saps? És curiós, eh? Passa igual que avui.
Sí, sí, també aleshores hi havia moltes fake news.
Sí, sí.
Sí, sí. I ja surt la periodista.
És veritat.
Sí. Però és una passada la valentia que tenen els apòstols i la precisió en la resposta que donen. Jesús els havia dit que no es preparessin la defensa quan els acusessin. Arriba el moment, no sé si se la van preparar o no, però la resposta que donen és no només una defensa seva, sinó que aprofiten per a exposar la missió de Jesús, el sentit del seu patiment. O sigui, és com un resum que van fer a aquells a qui els acusaven en aquell moment, però que ens ha servit doncs, per a tots, per a conèixer, ens serveix per a conèixer, no?, que Déu ha enaltit a Jesús com a capdavanter i com a salvador. I que gràcies a la seva mort, al seu sacrifici, nosaltres hem obtingut la conversió i el perdó. I després també és molt bonic veure l'alegria que tenen ells, que s'alegren, no?, de poder ser dignes de ser maltractats pel nom de Jesús. La força que tenen és impressionant.
És que moltes vegades el patiment et pot venir per moltes circumstàncies, no? Però una persona pot sentir-se avui en dia, no?, ningunejant a la feina, maltractada, però si és perquè el com més gran que tu, és a dir, si és, en aquest cas, pel nom de Jesús, ho vius de manera diferent. Si et sents tu ningunejat, maltractat en la feina, egoístament, en el sentit de que no em tenen en compte, em sento malament, no valoren el que faig, mil coses, no? Això passa al dia a dia. Hi ha moltes persones que se senten així. Llavors, això fereix psicològicament, et sentes malament, però si tu les bufetades que reps, les reps per quelcom que fas més gran que tu, en aquest cas per Jesús, és diferent. Ho vius amb alegria, amb fortalesa, i perquè és allò que tu vols fer i fas realment a la vida. No sé si m'explico.
Jo. Sí.
És aquest sentiment que tens a vegades, no, que tenen les persones. No?
Sí, l'altre dia parlant amb una monja d'aquí de la Seu d'Urgell, que es dedica a atendre la gent gran en una residència, doncs ella té una vida que és de servei tot el dia, s'aixeca molt aviat i a vegades pues, potser les persones no li agraeixen el seu servei o fins i tot li tracten malament, però ella és feliç perquè, és que ella m'ho explicava, perquè com que té aquesta força interior, com que té a Déu a dins seu, totes les altres coses concretes, detalls del dia a dia, negatius, no li afecten d'alguna manera, no sé, té una força que encara avui existeix això.
Vols dir que potser a vegades esperem que ens facin un reconeixement del que fem pels altres, o no?
Sí, moltes vegades, sí. Esperes que t'ho agraeixin, esperes que t'ho valorin, el teu esforç. Sí, a casa, no? Tu fas el dinar pels teus fills i a sobre no els hi agrada i no fa gràcia, no? Tu vols que t'ho agraeixin.
Però estem amarats d'individualisme, es veu.
Sí.
Cada vegada més, no sembla? Mossèn Pau? No,
sí.
No li sembla que, no et sembla que estem com en una etapa de la història, bueno, potser d'altres també se n'han donat, però ara com que us sembla que ho copsem més, com que veiem el nostre voltant i fins i tot familiars, amics, coneguts, que hi ha un individualisme, una distància entre la gent, potser, o m'equivoco? Com ho veieu vosaltres?
Sí, i també perquè és que estem molt pendents dels sentiments, del que sentim en cada moment. I llavors tota la vida penso jo que l'anem dirigint en funció d'allò que anem sentint, no tant en funció de les opcions. Jo crec que és més important l'opció a nivell global, no? Llavors la fidelitat a l'opció que tu fas a la vida és el que té que anar portant-te, però tot ens ensenya, tot, internet, tot ens ensenya a voler-ho tot ja, a sentir, a desitjar, a poder aconseguir allò que desitgem, allò que ens ve de gust, i per tant estàs molt centrat en tu mateix. Però és que és tot el que... I tothom et diu, i els anuncis, i jo penso que, vaja, admiro a les persones que estudien la publicitat i tot això, perquè t'enganxen, és a dir, enganxen a les persones, dient-te que ho pots aconseguir tot, i això no és cert.
Sí, i que els altres són un obstacle per a que tu aconsegueixis els teus objectius. I la història de la nostra Església és totalment al contrari. Ara que aquests apòstols apareixen en un judici, sempre en plural. Ells estan compareixent junts davant el Sanedrí. I la setmana passada ells anaven junts a curar la gent, a ajudar la gent, sempre junts.
Sí, sí. Nosaltres continuem junts per escoltar la segona lectura.
Va, germans.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs és del llibre de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 5è.
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d'una multitud d'àngels que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que cridaven: l'anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança. Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: el qui seu al tron de l'anyell sigui donada a la lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles. Els quatre vivents responien: amén. I els ancians es prosternaren adorant.
Un passatge de la gran visió de Sant Joan. L'anyell és Jesús, que du les marques del suplici, però està dret, ressuscitat. L'anyell ha triomfat.
Bé, com sempre, l'Apocalipsi és difícil de comentar, difícil d'entendre, per descomptat, però hem de donar també alguna llum, si us sembla, sobre aquesta lectura, com cadascuna de les lectures de la missa d'avui.
Sí.
Mossèn Pau, què hi diries d'aquesta lectura, doncs?
A mi em crida molt l'atenció quan diu, per exemple, l'anyell que ha estat degollat és digne de rebre-ho tot. Avui en dia també, és dir, l'anyell degollat és aquell que pateix, no? Aquell que és ningunejat moltes vegades per la societat. Aquell que és més dèbil a les famílies. I justament aquests són els que ho rebran tot. I, clar, Jesús ens ho diu al llarg de la seva vida entre nosaltres, no? Que es diu que els darrers seran primers i va donant moltes pistes, no?, sobre això. El que més pateix en aquella societat i en la nostra i en les de tots els temps, per desgràcia, hi ha molta gent que pateix, hi ha moltes persones que no compten perquè no entren dintre de la manera de viure d'ara, d'un capitalisme dur, que no té en compte el qui no vol estar ahí o el qui més pateix. No? Sembla que és com un tren que vas seguint i tu, si et quedes, si no l'agafes o no tens prou habilitat per agafar-lo, et quedes. No? Et quedes de terra i pateixes. Però justament quan més pateixes és quan és més digne de rebre el més gran, no?, que tenim, que en definitiva doncs, és la felicitat i la vida per sempre. No? Sí.
Sí, l'anyell és per mi una de les imatges més eloqüents del Crist. És mans, és sacrifici, és expiació i és menjar. I costa una mica, almenys a mi, encara que porto tota la vida, des de que era un nadó, seguir un Déu així, que el teu Déu, que és la teva esperança, que és la teva força, sigui tan vulnerable. Però és el camí, no? I és això que tu deies, no? Jesucrist, Déu fet home, està en el que pateix, està en el que accepta donar la seva vida perquè els altres la tinguin. Qualsevol persona pot donar la seva vida perquè els altres la tinguin, però Déu és l'únic que pot donar la vida eterna perquè les persones puguem tenir un futur sense finals i sense límit. Perdoneu que intento aterrar una mica, perquè a vegades llegint aquesta lectura doncs te'n vas una mica a parlar de coses espirituals, però també això és concret. Per exemple, me'n recordo el dia de Divendres Sant de la Setmana Santa, aquesta Setmana Santa fa uns dies, va ser un dia molt cansat per mi, perquè tenia tota la família, també les activitats a la parròquia, i al final del dia jo estava molt cansada i la meva filla gran volia sortir amb les seves amigues. I com que vivíem en un poble, jo l'havia de portar amb el cotxe i estava molt cansada. I primer li vaig dir que sí, però després, quan va arribar el moment, em vaig enfadar i li vaig dir, és que ara t'has de portar perquè tu surtis amb les teves amigues. I llavors ella al final no va sortir. I penso que costa, no?, la manera d'aterrar, no?, aquesta imatge de l'anyell. Costa quan tu estàs en el moment de fer el sacrifici, no enfadar-te, no cridar, sinó acceptar doncs, donar la teva vida i de manera amb mansuetud, no?
Que bonic.
Seguim endavant, molt bé. Molt bé, Patrícia.
Sí.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 21, escoltem-lo.
En aquell temps, Jesús encara s'aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natael de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué: «Me'n vaig a pescar». Els altres li respongueren: «Nosaltres també venim». Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s'aturà a vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per menjar?» Li contestaren: «No». Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu». Ho feren així i ja no la podien treure de tant peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Així que Pere, sentir aquestes paraules, es posà a la roba que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns 90 metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a terra, veieren un foc amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa. Hi havia 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s'esquinça. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar». Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s'apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.
Aparició de Jesús als 7 dels deixebles junt al llac de Tiberíades a la Galilea. Una escena que posa en evidència l'esterilitat dels esforços sense Jesús i l'eficàcia de la pesca quan es fa en nom del ressuscitat. Bé, què hi dieu?
Sí, això que tu deies. És una experiència de fecunditat. Nosaltres a vegades tenim moltes experiències d'infecunditat, almenys jo, a la nostra vida. I aquesta història ens ensenya que la primera condició perquè hi hagi fecunditat és que la iniciativa és de Déu, que no t'ho inventes tu. Faré aquest projecte, farem aquesta conferència pasqual, farem aquestes vacances i tindrem molts fruits. No t'ho inventes tu, sinó que és Déu qui pren la iniciativa. Aquell dia, ell els diu: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu». Però no sempre és fàcil discernir on és Déu, escoltar què és el que ens diu Jesús, veure què hem de fer, no? Que veure, descobrir quina és la voluntat de Déu.
A mi crida molt l'atenció, que diu: «Ei, nois, no teniu res per menjar?» I es diuen: «No, tal, no sé què». I quan ells s'apropen i saben que és el Senyor, es diu, ell estava preparant-los el menjar. Ells venen amb carregats de peix, no? Però, i Jesús, i veien que hi havia peix fent-se allà a la brasa, diu, no? Sí. Vull dir, Jesús, el regal ja ens el té preparat. I això ens ajuda a confiar en ell. I malgrat tot, malgrat la vida puguem passar a nivell personal, doncs la malaltia, veure que et fas gran i que ja no pots fer el que feies abans, que necessites l'ajuda dels altres, que No sé, no? Jo penso en tantes i tantes persones que veiem que ho estan passant realment malament. Però és d'alguna manera, a mi aquesta imatge m'agrada molt, no? Perquè Jesús ens té preparat el regal més gran. Ja els el té preparat. El fruit ja el té ell.
Sí.
Els deixebles s'està fent el sopar.
I té peix i pa.
Clar.
I el pa és ell.
Clar,
és
per
ell
això.
Que s'està donant ell mateix.
I es té que ajudar moltíssim en qualsevol moment de la nostra vida, quan et sents sol, quanta gent viu trista avui en dia i no sap per què. Per una decepció amb ell mateix, una decepció amb algun familiar que porta dintre del cor i que és molt difícil guarir, no, allò. Però saber que al final del camí ens trobem amb Jesús ens té que donar pau i ens té que ajudar doncs, a ser amb paciència, a anar vivint allò que ens toca a cada moment. Amb pau i paciència, no amb resignació.
No us evoca aquesta actitud de Jesús de preparar-los el menjar? Humanitat? Tantes vegades ens manca humanitat en el tracte amb els altres. No som humans, no sembla?
Sí.
A vegades, eh? No sempre. No sempre, i no tothom. Però sí. Aquests gestos d'humanitat són els que conquereixen el cor de la gent, que és el que va passar als apòstols. Sí. Quan van veure que Jesús els havia preparat l'esmorzar, devien pensar, quin detall d'humanitat, com ens acull, com ens apropa a ell.
I tots ho sabem, que és més maco sempre donar que rebre. I jo penso que les persones, al final de la vida, són jutjades pel bé i l'amor que han donat als altres. I això es nota el dia de l'enterrament. És veritat, no és broma. Sí, jo penso que sí. Una persona que ha donat, que ha estimat tot, té l'església plena el dia de l'enterrament. Una persona que no ha donat, que solament ha viscut per a ella, té uns pocs. Jo això ho he vist.
Quina sorpresa ens deixes ara, mossèn Pau. Però
així que preparats pel fer el bé sempre.
Molt bé, doncs moltíssima gràcies, mossèn Pau Bellido, i també gràcies, Patrícia Navas, i també gràcies als nostres oients. Doncs recordar-los que la taula de l'Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Ester. La locució de la lectura l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla, i saben que diumenge vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel, tenen una cita amb el programa La taula de l'Evangeli. Els hi esperem. Gràcies. Adéu-siau.